aquesta temporada. Sí, jo com el Pol soc defensor d'Eric García. És cert que no és un central, no és Araujo, que guanya no tots els duels.
Ja, és que és molt millor. És que és molt millor que Araujo.
Avui ha perdut duel i l'altre dia també. No és un central físic, no té un físic imponent, però sí que és un central estil Barça, no? amb molt bona sortida de pilota, i que ho està demostrant el Girona. Aquesta temporada està jugant de central, però no només de central. L'he vist algun partit que ha jugat de lateral fins i tot, i ho ha fet molt bé. Em sembla que va ser el dia del València que va jugar de lateral i ho va fer molt bé. Per mi no hauria d'haver sortit, va sortir pel que va sortir l'últim dia de mercat, perquè si ell no sortia,
no entraven els jocs perquè no jugava.
Perquè
el dia abans del final de mercat, jo crec que gent del Barça pensava que no sortia.
Mira, el Pol ho sap. Jo he seguit mogollón al filial del City a Manchester. He anat a mogollón de partits del filial del B. I jo li vaig jugar mogollón. I això de que no és un central físic és mentida. És un central que per anticipació compensa potser la seva capacitat física, perquè a vegades no cal ser molt alt i molt fort i molt... La història de la Premier League està plena de centrals que no són molt forts, però són molt gestos. Gestos?
Sí.
Pot dir gestos?
Sí.
Vale.
Està bé.
I ell és un d'aquests. Ell, per anticipació, guanya molts duelos personals. I per mi és un jugadorasso. Jo ha sigut sempre. Crec... Jo no hagués tornat al Barça. Jo m'hagués quedat a la Premier, perquè amb el Pep hagués tingut un recorregut de l'hòstia. Però bueno, ell va decidir tornar a casa, al seu club, al seu equip del cor, i fer un camí de tornada. Vale, molt bé, doncs felicitats. Que li va sortir malament i ha tingut que anar-se'n al Girona? Bueno, doncs s'ha anat al Girona, però està demostrant que és un tros de futbolista. Perquè treu la pilota, sí, però és que a mi em sembla que això de que treu la pilota és menoscabar la seva capacitat futbolística com a defensa. És un tros de defensa. I a mi, bueno, serà perquè he seguit molt. El Pol em deia, però on vas? I jo anava a veure el Leper, anava a veure
l'Eric. L'Eric. Tu deia el tio que s'anava a Stockport a veure l'Stockport, eh? Ja deia on vas, aquest tio.
Encara era més obsessiu, però jo anava només a veure l'Eric.
Ara, jo crec que, només un apunt molt breu, sí. Jo crec que l'Eric està guanyant duels també ara, perquè, i a més, duels de camp obert i de frec a frec, jo crec que això també ho fa la confiança, perquè, sí. Per exemple, Eric García era internacional amb Espanya quan no jugava al Barça. Ara no és internacional amb Espanya quan està fent una gran temporada a Girona. Estàs
parlant de sub-21, però és que Eric García ha sigut internacional amb Espanya.
No, parlo de l'absoluta. En totes. En totes, clar, per això ho dic. Per això ho dic. És que, o sigui, jo crec que al final, quan tu tens el dipòsit de confiança ple, fas moltes coses que no faries en una altra situació, i això a l'Eric se li nota molt.
I t'arrisques,
clar, i a més diu molt de la mentalitat que en algun partit ha intentat treure la pilota jugada a la primera, no la treu bé, i continua traient, després fent la mateixa passada en diagonal per treure la pilota.
El futbol, és clar. Un jugador que li encanta el futbol, o sigui, sap com juga el rival. Mira, sap...
per mi és un encert per ell, la temporada, sí. ho està demostrant ell.
És valent i va dir, jo m'apiro d'aquí, aquí no jugaré, me'n vaig al Girona i me la jugo.
I tens un entrenador que t'està millorant.
Sí, tot i que no era fàcil, perquè no era el mateix ser suplent al Barça que si no van les coses al Girona i acaba ser suplent, que seria suplent al Girona. No és el mateix.
Sí.
Però, dit això, i el que anava a explicar res, una mica breu, que fa unes setmanes que vaig estar parlant amb gent de Girona, fer un reportatge sobre el Girona i tot plegat.
Un reportatge excel·lent.
Parlant sobre el cas de l'Eric García, una persona del Girona amb cert poder, me'n recordo que se'n recordava molt del partit contra el Rayo Vallecano.
Sí.
De la segona part que fa contra el Rayo Vallecano. I em diu, la segona part que fa l'Eric és excepcional. Diu, però no per una passada que trenqui tres línies de pressió, perquè això la pots veure tu, la puc veure jo, la pot veure tothom, sinó per una passada que fa amb el lateral dret per ell recol·locar-se, tornar a rebre la pilota, que la pressió rival es mogui. Ell ho veu, això. Fa una passada que sembla que no valgui res, però ell sap que la fa per habilitar una sortida per l'altre cantó, i això és estil Barça. I això m'ho deia una persona que té un carrer de...
Clar, i a més li dona la pilota a Aleix García, que el canvi d'orientació del joc, bueno, el domina ara perfectament. Cosa,
això no ho veu, no només...
Perdoneu, però no m'interessa de res.
Els 11 jugadors del Girona. Sí. És que els 11 jugadors del Girona veuen aquestes coses cada partit, cada partit...
Perquè
cada
algú els ensenya.
I no és perquè sigui més, no és perquè sigui més intel·ligents. Alguns sí, alguns serà més intel·ligents al damunt del terreny de joc, però...
Jo diria que és perquè tenen un grandiós entrenador.
De la resta de la jornada, ja estem, parlant d'entrenadors... Sí, home, ja... Jugueu dilluns, no?
Què vol dir que jugueu?
Jugueu perquè... Ah. Vull dir, tu no jugues, però... Ja. Gairebé, perquè home, jugues els partits d'aquella manera que... Vull dir que...
Gironia,
sí, vull
Gironia
dir...
fa 3 anys,
Sí, d'adopció.
És nouvingut.
Sí, sí, del Maresme, del Maresme. Gironia
ara
del Maresme.
Ara s'ha apuntat
a la moda... El ràdio d'acció del gironisme arriba a tot arreu.
On estaves quan estàvem a segona B?
Jo, mira, vaig fer partits del Premià al camp del Girona.
El Lú ha parlat també en primera persona, ja, de l'Atlètic, del Girona.
No, bueno, és que té més equips que Dani Aguilar. Dani Aguilar és de tots.
Jo, com diu el David Trueba, sóc de les equips on tinc un amic.
I tants amics tens?
Sempre n'hi ha un de repartir.
Tinc un parell.
Una Bilbao
i una Girona.
Qui, no deus tenir amics a Sevilla, no? Lu, o sí?
Sí.
Al Sevilla, molt, vull dir? No a Sevilla, eh?
Molt, sí? Alejandro Ruiz, mi hermano, fotógrafo.
D'acord.
Ara t'he jodido, eh?
Sí? Bueno, no, no. Doncs...
Nos vamos a la B, eh?
Corren les aigües... la Sevilla, que... Sí, sí, la veritat sí. És que... Déu-n'hi-do. Han fet fora l'entrenador, Diego Alonso, avui. Falla.
No se podia saber.
Ja és el segon entrenador que destitueixen. Primer va ser Mendy Líbar, ara Diego Alonso, el setè, que es destitueix a primera aquesta temporada. Hi ha dos equips que tenen el podi, el Villarreal, que ja va pel tercer, i el segon del Sevilla.
Ves,
va...
En Villarreal, si jo van a segona, no m'importa.
Veurem què passa a partir de la banqueta del Sevilla. Avui, derrota 0-3 contra el Getafe, realment malament el Sevilla, que entre setmana es va acomiadar d'Europa, ja no només de la Champions, sinó també de les opcions d'Europa League, amb un Diego Alonso que no ha guanyat cap partit a la Lliga ni a Europa, només dues eliminatòries de Copa, i amb aquest currículum l'han acabat fent fora. Al final del partit d'avui ha estat esperpèntic, roda de premsa de Bordalàs, i després un dels caps de premsa del Sevilla entra acompañado de Víctor Horta, director esportivo, a la sala de prensa y digo esto.
Hola, buenas noches. Como sabéis, ha sido destituido Diego Alonso como entrenador del Sevilla Fútbol Club. El director deportivo Víctor Horta va a dar un pequeño mensaje y no habrá preguntas, simplemente va a lanzar el mensaje y se acabó.
Bueno, simplemente, como ha dicho Juan, comunicar...
Doncs res, va, lanzaré un mensaje, se acabó. Ni preguntes ni res. Clar, havien comunicat la destitució de Diego Alonso abans de la roda de premsa, per tant, Diego Alonso tampoc no ha parlat. Avui li han estalviat aquest tràngol, si tu mires des del punt de vista positiu. Del discurs de Víctor Horta, el resum seria aquest.
Reiterar mi agradecimiento absoluto a Diego por todo lo que ha hecho en este tiempo en el club y que desgraciadamente no ha sido devuelto con resultados. Espero que mañana o pasado podamos anunciar un nuevo entrenador, porque obviamente tenemos un partido realmente importante el martes y lo único que nos obsesiona ahora es ganar el partido del martes. Muchas gracias a todos.
Doncs ja està, el partit del martes, que és contra el Granada, que també necessita els punts. Bé, doncs resulta...
Sí? El passat, el Sevilla té un altre partit. Doncs.
Sí, contra l'Atlètic de Madrid, sí. El dissabte.
Sí.
No ha acabat, això.
Encara no ha acabat. I llavors, però a més, es dona la circumstància, i per això escoltarem aquest tall, que en declaracions a la tele, abans que tot això passés, Gudel defensava Diego Alonso, que encara era entrenador del Sevilla.
No es culpa del míster, no es culpa de una persona, es culpa de sobre todo de los jugadores que están en el campo. Tenemos que unirnos más, que luchar más uno por otro.
Vaja, doncs sembla que sigui de Triana, però és serbi.
Serbi, no? Serbi andalú, eh? Sí. És com Rakitic, allà tots es converteixen.
Exacte.
Serbi andalú.
Però ja veus quin merder que tenen muntat al club.
Tenen el merder ja començant per la directiva.
No, clar, clar.
Avui hi ha hagut crits de directiva d'emissió.
Ara, bueno, aviam si aquests dies de Nadal, no? El pare i el fill es troben i aviam com va.
Comen el sopar, no?
Clar, clar.
Es trobaran.
Bueno, potser...
Sí.
Seria com aquell del Nido l'Opera, que aquell és un dels sopars històrics de la història del...
Un dinar amb l'alcaldessa...
Exacte. Esto muy bien no pinta, eh?
No.
No. Han guanyat dos partits de 16, eh? Dos de 16 n'ha guanyat a la Lliga Clàssica.
Sí. No pinta bé, no pinta bé.
El Sevilla, la temporada passada, va guanyar l'Europa League, però a la Lliga va estar... Sí. Porta, però és que porta ja... En les últimes 4, igual a 3, ha estat patint, eh?
I ara sí, sí. La temporada, bé, els, sí, està, ja. Crec que la Copa va passar, no? Sí,
sí, a la Copa han passat. Però...
Vaig dir que tindran problemes amb no classificar-se per la Champions que havien pressupostat, no van ni a l'Europa League, que no podran compensar res d'aquests calés, vull dir que
no, ara...
l'econòmic tampoc.
El Barça, bé. 13 punts, els mateixos que el tercer per la UE, que és el Cádiz, i que més encara ha de jugar.
Encara poden baixar un lloc més i acabar la jornada quarts per la cua.
I per tancar, Agut, a banda de la destitució de Diego Alonso al Sevilla, què ha dit el vestidor de l'Atlètic de Madrid després de perdre 2-0, que podria haver estat més a voltada la derrota, 2-0 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club?
Doncs mira, fins i tot ha fallat un penal Sancet, que podria haver estat un altre gol de l'Atlètic Club de Bilbao. No us perdeu el de Nico Williams, que és una rematada amb l'esquerra amb rosca, espectacular.
I un pal d'Iñaki Williams ha sigut un meneo.
Sí, sí.
El dia que 125 aniversari del Atlètic, inauguració de
l'estàtua del Chopo Iribar.
Respeto.
No sé com es diu en euskera, em surt en anglès allò...
Respecto,
molt bé. Bé, en tot cas, Simeone reconeixia sense pal·liatius la contundència del... no tant del resultat, sinó del partit, la diferència de prestacions entre els uns i els altres.
No tenim el tall? No el tenim. No tenim el tall.
Tenim el gall.
A veure, doncs, de seguida el sentim, eh? Sí, d'entrada li pregunto al Correas, que mai ha cregut amb l'Atlètic de Madrid, si creu que s'ha acomiadat de la Lliga a l'Atlético.
Home, queda... Si he dit abans que pel Barça encara podia... O sigui, cap, ja de mirar
sí, però el Barça és el Barça.
Però no encara sé. Podia, de l'Atlètic de Madrid, és evident que queda molta Lliga i a més a més té un partit menys. O sigui, de fet, si guanya aquest partit estarà per davant del Barça, per tant, opcions n'hi ha, ni és cert que avui a l'Atlètic de Madrid ha fet partit... Els partits que ha perdut els ha fet molt dolents, ha estat molt superat, perquè recordo precisament el camp del València també va perdre, el camp de les Palmes també sí, va perdre sent superat.
Sí, sí.
Però en canvi hi ha partits que ha jugat molt bé a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada, molt millor del que jugava anteriorment amb Simeone.
Mira, diu però... Simeone? Sentim Simeone. Ahí está.
Siempre fueron mejores, del inicio a la fin. No, a la fin yo creo que en los últimos 15 minutos tuvimos un poco mejor de juego, más posibilidades de hacer gol, pero bueno, ellos estuvieron mejor, fueron mejores de todos los aspectos del partido y merecieron ganar.
I després Oblak, perquè el porter eslové de l'Atlètic de Madrid, que ha fet entre d'altres una aturada Guruceta impressionant a la primera part, diu que no pot ser que l'equip rendeixi d'una manera a casa i d'una altra fora.
No podemos jugar así con dos caras, una en casa y otra fuera, porque así no se puede ganar los títulos, así no se pueden ganar las ligas y infelizmente, como ya hemos perdido, Bilbao ha estado mucho mejor que nosotros y nada, mirarnos a nosotros y estar consciente de eso, que fuera no jugamos bien.
Doncs això és el que deia Oblak, que també ha reconegut la derrota en la setmana que l'Atlètic de Madrid s'ha classificat com a primer de grup a la Lliga de Campions.
Doncs sí, mira, diu la Marta Ramon que Gundogan, que ha sortit coix de més talla, només té un cop al bessó de la falta que ha rebut, vale. Que no sé de qui ha estat, sí, però ha estat una...
De Fran Pérez.
És veritat,
Fran Pérez. Que li ha tornat amb mala geia una mica.
Sí.
Era una acció... Primer, que Gundogan s'ha emportat la pilota bé, a l'hora d'una pilota falta, però s'ha aixecat i li ha fotut
un
bon viatge. Sí, sí.
Vaja, que no té res i que...
No, i encara sort que no l'ha agafat bé, perquè l'ha agafat amb el peu a terra, allò clavat i...
Sí, sí, sí.
Per tant, a priori, que sapiguem, cap lesionat al Barça, com a mínim, cap lesionat, com a mínim això una bona notícia, a banda del sancionat, que ja m'havien comentat abans.
Tots cap a Dallas.
Frenkie de Jong. Tots cap a Dallas, sí senyor, això serà després del partit de l'Almeria, abans ja hi ha un partit. Lu Martín, Ferran Correas, Pol Ballús i Mireia Vera, gràcies per tenir la paciència de quedar-vos fins a quarts de dues de la matinada. Avui fins a dos quarts de dues per rematar el Tu diràs, ara parlarem d'altres coses. Gràcies, eh?
Gràcies,
que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Res, un minut i ara tornem.
I gràcies a tu, Rosos Vicenç.
Tu diràs, amb Gerard Ballé. RAC 1.
Antonio y Rafael, Antonio Romero y Rafael Ruiz, muchísimas felicidades, que sean muchísimos años más, y eso, dale tu cuerpo, bueno, pues, alegría Macarena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Felicitaros porque me han comentado que tienen ustedes un programa que es el mejor programa que existe ahora mismo en toda Cataluña.
Sí.
Felicitaros por ello.
Del extranjero.
Y decirle desde aquí a todos los representantes catalanes.
Sí.
Dice, Barcelona quita el sentido, te lo dicen los del río.
Al món a RAC 1, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som u. RAC 1. Salvador Massí, metge i investigador.
El nivell d'oxidants adequat és bo pel cos. No vols tenir ni més ni menys. Si tu vols deixar que el cos s'equilibri més, per altra banda, el cos, quan li dones antioxidants, de seguida intenta compensar, perquè no li agrada que li canviïs el nivell d'oxidants. Per tant, tot això està basat en ciència, si és cert, però quan ho mires amb més calma, no és tan senzill. L'envelliment no es soluciona amb una cosa, amb una pastilla. És molt més complicat. Sí.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dilluns, el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Montilivi, Girona a la Ves. Després de derrotar el Barça, el somni continua per un Girona que defensa el lideratge de la Lliga.
Arriba Savinho, la centra al segon pal, Estuani, gol! Gol, gol, gol!
Viviu el partit des de 8:45 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dilluns, el Girona juga a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. Hey, Melody, every night
un minut per sobre d'un quart de dues. Han passat més coses en aquest dissabte esportiu, a banda de l'empat del Barça a Mestalla, també de la destitució de la qual hem parlat, de Diego Alonso al Sevilla, i d'aquesta derrota de l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés. Per exemple, a segona divisió, l'Espanyol ha empatat a un només avui al camp de l'Andorra. Resultat insuficient, tenint en compte les aspiracions que té l'equip de Ramis. Ens ho ha explicat en directe avui al Superesports l'Edu de Batlle. Com ha anat això, Edu? Bona nit.
Hola, Gerard, bona nit. Doncs sí, un altre dia a l'oficina es podria dir per un Espanyol mediocre, altre cop a Andorra, 3 jornades consecutives sense guanyar, des que ha arribat Ramis a la banqueta, 6 jornades de Lliga, només 2 victòries. Avui, amb un altre partit de joc molt pobre, empat a 1 i gràcies, molt mala primera part, en què l'Andorra ha estat superior, ha dominat i ha sotmès a l'Espanyol, malgrat això una oportunitat clara per banda, no ha sabut aprofitar-la dels blanquiblaus Braithwaite. A la segona part ha millorat l'equip de Ramis, que s'ha avançat amb un gol a fortuna, Pampín, el defensa local en pròpia porteria, rematant sense voler una centrada de Puado. Faltaven més de 20 minuts i l'Espanyol no ha sabut conservar la renda perquè l'Andorra ha atacat i Van Gil ha fet l'empat a un davant d'un conjunt blanquiblau bastant conservador. Al final, males sensacions i Ramis lamentant sobretot que el seu equip no hagi mantingut la renda que tenia. Faltant pocs minuts.
A partir de gol no hemos sabido gestionar el partido. O sea, el partido hay que ganarlo 0-1. Hay que cerrarlo, o sea, estas cosas no nos pueden pasar, no nos pueden pasar, tenemos que aportar todos mucho más porque hay que darle mucho valor a ese gol, al partido como iba, a partir de ahí hemos ido creciendo un poquito y hemos merecido algo más, pero lo cierto es que en el cómputo global, pues a lo mejor el empate es lo más justo.
El tècnic no posa embuts a la situació de l'equip, diu que estan lluny d'on haurien d'estar, que pensava que la millora arribaria abans del que està arribant i que si fos per la feina feta fins ara, l'equip no mereixeria l'ascens a primera divisió.
Eso es lo malo. Lo bueno es que queda mucha liga por delante. Por lo tanto, en esa vertiente, hoy tenemos la sensación esa, estoy convencido que la vamos a cambiar. Lo vamos a trabajar, para que eso sea así, porque conocemos el potencial del equipo y todavía no lo está mostrando al 100% ni muchísimo menos.
Sense temps per descansar, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit, dimarts, d'aquí 3 dies, jornada intersetmanal, l'última de l'any, pel conjunt blanquiblau a casa contra el Burgos. S'ha de guanyar sí o sí si es vol mantenir les distàncies respecte a la zona d'ascens, que al final d'aquesta jornada, en funció del que faci el Valladolid, se li podria anar a 5 punts a l'Espanyol.
Gràcies, Edu. Bona tornada cap a casa.
Adéu, bona nit.
I abans durant la tertúlia hem parlat breument del futur de Jonathan Giraldez, que ja hem explicat durant aquesta setmana que no renovarà amb el Barça i que per tant deixarà el club a final d'aquesta temporada. Mentrestant, el Barça vol acabar l'any amb victòria, començant pel partit que té aquest diumenge. Janire Gallut, bona nit.
Bona nit, Gerard. Doncs sí, penúltim partit de l'any per a les de Jonathan Giraldez, que visiten el Tenerife, l'actual novè classificat de la Lliga F, amb 16 punts. Les de José Herrera venen de guanyar el darrer partit de Lliga i rebran a les 12 del migdia les líders a l'Heliodoro Rodríguez López. El Barça ha fet pública la llista de convocades aquest dissabte abans de viatjar cap a les Illes Canàries, amb 18 futbolistes disponibles. Qui no acompanyarà l'expedició blaugrana a Tenerife és Jana Fernández. La central de Martorell encara no havia rebut l'alta mèdica de la lesió muscular a la cuixa esquerra, que arrossegava des del passat 7 d'octubre, i aquest dissabte el club ha comunicat que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. S'afegeix, doncs, a la llista de baixes d'Alexia Putellas, Maria León, Irene Paredes, Cata Coy, Fridolina Rolfo i Bruna Vilamala. Tot i les baixes, el tècnic gallec ha parlat de les bones sensacions i la confiança de l'equip.
Estem bé, arribem bé, les sensacions són molt bones, ara mateix amb un nivell de confiança molt alt, perquè estem aconseguint molt bons resultats des de l'última aturada de seleccions. La idea i les sensacions que les jugadores, jugui qui jugui, estem fent canvis i tot així estem aconseguint treure els partits i a part amb nota, i és el que hem de fer. Ara mateix tenim Granadilla, després ens toca Rosengar a casa per tancar l'any i esperem que siguin dues victòries.
El conjunt de Jonathan Giraldez, que afrontarà l'últim partit de l'any de la Lliga i buscarà la 12a victòria de 12 possibles a la primera divisió femenina. I ja dimecres vinent el Barça tancarà l'any amb el partit de Champions a casa contra el Rosengar suec.
La classificació d'aquesta Lliga F es queda de moment amb el Barça primer, té 33 punts a l'espera del partit que ens explica la Janire, que jugarà demà. El Llevant és segon amb 27, els mateixos que el Madrid Club de Futbol, que en té també 27. Curiosament, el Real Madrid ha baixat de moment fins a la cinquena posició. L'Atlètic de Madrid és quart amb 26 i el Real Madrid és actualment cinquè a la Lliga amb 24 punts, tot i que encara ha de jugar, com dic, el seu partit, que el jugarà aquest diumenge, Janire, a Sant Joan d'Espí, contra el Llevant les Planes.
Exacte, Gerard, i al partit no hi faltarà emoció. El Madrid encadena mals resultats des del clàssic que va perdre a Montjuïc. Dues derrotes consecutives a la Lliga de Campiones, una derrota i només una victòria amb l'últim classificat de la Lliga F. L'afició, que comença a estar descontenta amb Toril i la seva falta d'autocrítica després de baixar fins la cinquena posició de la classificació, pendents d'aquest partit de diumenge, i ara mateix han passat a estar últimes de grup a la Champions, amb només un punt de 9 possibles. I, a més, les blanques sumen 9 baixes per lesió en una convocatòria amb 4 jugadores del filial. Per la seva banda, les de Sant Joan d'Espí, que buscaran recuperar les bones sensacions després de dues derrotes i un empat seguits, tot i la remuntada al Madrid Club de Futbol als minuts de l'afegit. La defensa, Morgan Nicoli, ha parlat de com han d'enfrontar aquest partit.
Sabemos que delante hay un muy buen equipo que juega Champions, pero con muchas ganas y mucha ilusión. Sí, claro, pero es un gran equipo, ¿eh? Y los grandes equipos nunca se rinden. Entonces tenemos que estar preparadas y salir al tope.
Doncs bé, unes jugadores que prometen deixar-ho tot al camp i una afició que les acompanyarà. Totes les localitats venudes al municipal Les Planes per al partit d'aquest diumenge a les 2 de la tarda.
Demà ens ho explica, ja aniré. Que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Temps pel bàsquet. Hola, Aguilar, què tal? Bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Bona nit. En plena lluita per la Copa, avui el Baxi Manresa ha caigut en una oportunitat per apropar-s'hi quasi bé de forma definitiva. Derrota contra el Tenerife.
Sí, 73-76, i malgrat la igualtat en el marcador, una victòria dels visitants per saber haver imposat clarament el seu guió. De fet, resum relativament ràpid, el Tenerife ha incomodat sobre manera el Baxi a tot el partit al soterreny, pantanós, i mostra d'això és haver deixat els baixencs en només 9 punts al primer quart en la pitjor anotació de tot el curs en global. Com si fos tortuga contra llebre. Cada vegada que intentava córrer el Baxi, ho aturava el Tenerife, i en aquest ecosistema ha malbaratat els intents de remuntada dels de Pedro Martínez, que han entrat al tram final 10 a baix i han acabat maquillant el marcador. Ara bé, en el postpartit, una dada que, segons Pedro Martínez, ha estat absolutament crucial.
Però a tirs lliures, no? Crec que hem tirat un al tercer quart, i no sé si han tirat 16-1, no? Llavors, pues bueno, no em queixo de l'arbitratge, em queixo de que... Bueno, sí que em queixo de l'arbitratge, però vull dir que també és que ells són capaços de no res treure aquestes faltes. Ja això no és ritme, ni és estil, ni és nada. És que són gestos i que els àrbitres piquen.
El Congost estava molt empipat amb l'arbitratge avui. En tot cas, derrota dels vegencs, ara 8-7, que encara tenen dues oportunitats per sumar i ser a la Copa, a casa contra la Penya i a la pista de Bilbao.
I qui intentarà demà igual aquestes 8 victòries són Girona i Penya, que es veuen les cares a 2:15 en un partidàs a Fontejau.
I és que cada una de les 4 jornades que resten seran intenses, i més en duels directes, com el de demà entre dos equips que sumen 7 victòries, al Girona, que ve de caure a Manresa, però que està combatint molt bé com a local, ha guanyat 3 dels últims 4 partits a casa, i de fet que pot recuperar Juan i Marcos, que per fi passa de baixa dubte, pendents també d'Eric Vila per un procés víric, contra una Penya que està en el millor moment del curs. Suma 5 victòries seguides, només a l'Enes baixa, i seguim pendents de qui serà l'extracomunitari descartat. Veurem si és de nou Deshaun Thomas, un partit pràcticament de caixa o faixa per ser a la Copa per als verd i negres. Més encara important quan s'afegeix el Gran Canària en aquesta batalla. Victòria 83-75 davant Bilbao, també amb 8 victòries.
El desenllaç d'aquest partit el veurem al RAC1 migdia, i a la tarda partit clau. Atenció al partit que té el Barça demà, Dani?
Sí, contra Baskonia, a les 6, penúltim partit de la jornada 14, és un partit molt important que arriba tot just al desembre. Ha de trencar el Barça, sí o sí, amb la ratxa de 3 derrotes seguides, retrobar sensacions i de pas oblidar-se d'una possible preocupació per ser o no cap de sèrie. Veurem com reacciona el Palau Blaugrana, últimament amb una assistència més baixa de la temporada anterior. Amb tothom a punt els bascos, que amb Ivanovic han fet un pas endavant, malgrat que ve de perdre de 10 a la pista de la Virtus per trencar una ratxa de 4 victòries seguides del Baskonia.
Un partit que podreu seguir al Superesports de RAC1, tot això a la CB, la Lliga Femenina, avui cara i creu per a Cedis i Uni.
Ha guanyat el Cadí a casa davant el Jairis, 69-60, 15 punts de verd, allarga el bon moment mostrat a l'Eurocup entre setmanes, 5 victòries a una del tall de la Copa. L'Uni, de la seva banda, ha perdut davant Estudiantes, sorprenent, 60-78 a Fontejau. Les madrilenyes s'apropen a un sol partit, l'Uni és quart. Demà serà el torn del Barça Sant Feliuenc, encara afectat per les lesions, rep el Baxi Ferrol, equip amb el mateix balanç, en 4 victòries.
Tres minuts i 2:15 de dues, i per rematar-ho encara una mica d'embol, perquè el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa d'Espanya després d'haver guanyat el duel català de semifinals contra el Freiking Granollers, Jové.
Sí, per 42-33, a Irún, partit de domini del Barça del principi al final, amb avantatge de 5 gols ja al descans sobre el Freiking Granollers. De fet, el blaugrana Aitor Ariño estava molt satisfet per com s'havia aconseguit aquesta victòria.
Hem pogut anar del mercat, però al principi sí que està molt més lluitat i mai han deixat el partit. No ha sigut totalment diferent que el partit de Lliga, així que contents per la victòria.
I tot i la derrota, també content l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, perquè, com deia Ariño, el Granollers ha oposat molta més resistència que en el partit de Lliga entre tots dos equips d'ara fa uns mesos.
Un partit que perds, però que almenys anaves a buscar sensacions diferents als últims partits, que penso que hem assolit. Veure l'equip com competeix i com en moments és capaç de, doncs, de posar-se i jugar de tu a tu a un Barça, doncs, penso que ha sigut una cosa positiva.
Per tant, el Barça a la final aquest diumenge a les 9 contra el Logroño La Rioja, que ha superat a les semifinals el Bidasoa a Irún per la mínima, 27-28.
I avui, per cert, s'ha batut un rècord històric al Palau Sant Jordi, 15.779 espectadors per veure un partit de pàdel, Oriol.
Sí, el Sant Jordi estava ple a vessar en una jornada en què, per cert, hi ha hagut sorpreses tant al quadre masculí com al femení. La parella número 1, Tapia i Coello, ha quedat fora, han caigut a mans de Navarro i Chingoto, que demà jugaran aquesta final contra Galán i Lebron, que s'han desfet respectivament d'Estupatxuc i Dineno. Al quadre femení, la catalana Ari Sánchez, fent parella amb Paula José María, s'ha quedat sense final, ha perdut contra Brea i González, que s'enfrontarà a la final també aquest diumenge a Osoro i Castelló. Serà una jornada de comiat amb l'adeu al circuit del World Padel Tour.
Gràcies, Jové, bona nit.
Bona nit.
I a aquesta hora, abans de marxar, fem una actualització de la informació general amb el company del Servei d'Informatius de RAC1, el Pol Paratge. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
A veure si ara podem sentir. Bona nit.
Ara sí, bona
ara
nit.
Sí, bona nit. Què ens expliques?
Doncs que la producció amb segell català 20.000 espècies d'abejas ha guanyat el Premi Forqué a millor llargmetratge. El film d'Estibaliz Urresola s'ha imposat a Upon Entry, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, i La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, en la gala que ha acabat a Madrid ara fa poca estona. La pel·lícula també ha guanyat el Premi d'Educació en Valors. En el moment de recollir els guardons, Urresola ha lluat el bon moment que passa al cinema espanyol.
Antes han dicho que se han estrenado 300 y pico películas este año. Esto nos coloca en un sitio que no era el mismo hace 20 o hace 30 años, ¿no? Del cine español. Creo que hay un cine mucho más plural, mucho más diverso, donde tienen cabidas nuevas miradas, más directoras, más personas también racializadas, más idiomas.
La gran guanyadora de la nit, però, ha estat La Messias, dels Javis, que s'ha endut el premi a millor sèrie, a millors interpretacions. En categoria masculina, el premi se l'ha endut Roger Casamajor, i en femenina Lola Dueñas. I en pel·lícules, el maresmenc David Verdaguer ha guanyat el premi a millor interpretació masculina pel seu paper d'Eugenio a Saben aquell. En canvi, han marxat de Madrid sense premi els catalans Albert Pla, Laia Costa o Úrsula Corberó. I de Tietz han guanyat el premi Capital de la Sardana en categoria d'iniciatives renovadores pel seu èxit Coti per Coti. La Comissió Capital de la Sardana ha premiat el tema del duet maresmenc per la seva fusió entre el reggaeton i la sardana. Durant l'acte d'entrega de premis que s'ha fet a Sant Cugat del Vallès, els Tietz han interpretat el Coti per Coti amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I en clau internacional, Benjamin Netanyahu promet que prendrà la lliçó després de la mort de 3 hostatges israelians a Gaza a mans de l'exèrcit hebreu. Érem 3 nois d'entre 22 i 28 anys que en el moment de matar-los anaven sense samarreta i onejant una bandera blanca. En un missatge televisat, el primer ministre d'Israel diu que aquestes morts són tràgiques i que farà i que Israel farà tot el possible per rescatar la resta d'hostatges en vida.
Qualsevol que hagi lluitat al camp de batalla sap que la distància entre la victòria i el desastre és molt petita. Enmig de l'immens dolor, aprendrem les lliçons, les aplicarem i no cedirem en l'esforç militar i polític perquè tots els hostatges tornin a casa sans i estalvis.
També ha afegit que quan acabi l'ofensiva a Gaza no deixarà que l'autoritat nacional palestina torni a controlar el govern de la franja de Gaza tal com han proposat els Estats Units. I tot plegat el mateix dia que s'ha agreujat una de les derivades del conflicte al Pròxim Orient. 4 de les companyies de transport de contenidors més importants del món han decidit aturar el trànsit dels seus vaixells pel Mar Roig. El motiu són els atacs que les últimes setmanes han patit alguns vaixells per part de rebels hutis del Iemen, un grup insurgent que dona suport a Hamas. Les últimes en anunciar-ho han estat la Suïssa MSC, la francesa CMA i l'alemanya Hapag-Lloyd, que s'han sumat a la danesa Maersk. Entre les 4 companyies mouen més del 40% de mercaderies per mar a nivell mundial. I acabem amb el temps. Aquesta matinada reapareixeran els bancs de boira a l'interior i podran ser boires gebradores perquè la temperatura baixarà per sota dels 0 graus a moltes planes. També hi haurà glaçades a les valls del Pirineu i en aquestes zones del nord del país fins i tot seran més intenses que la nit passada. El diumenge no ens portarà grans canvis i es mantindrà l'estabilitat i l'inversió tèrmica amb sol i ambient més fred en zones baixes que no pas a la muntanya.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
I nosaltres marxem, agraint la feina, com sempre, al control tècnic avui de l'Enric Soto i també de tota la redacció d'Esports. Demà, més actualitat esportiva a partir de les 4 de la tarda ja amb el Xavi Puig i el Superesports, i a les 11, el Tu diràs, demà amb l'Aleix Pariser. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta. Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Tertúlia de patates. La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Toni Muñoz. Bon dia.
Bon dia.
Clara Molins, com va?
Molt bon dia.
Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
I també Mireia Garolera. Bon dia, Mireia.
Bon dia.
Bravo. Pràcticament patates al complet, eh? Falta sí. Xavi Puig, que ja d'aquí uns dies ja el
patates
saludem.
Patates grillades.
Patates grillades, efectivament.
Sempre.
Atenció, que és l'última!
Ah, em pensava que no ho diria.
L'última què?
L'última tertúlia de patates.
Ah, sí, que ens has de dir...
De la tardor!
Sí, senyor! S'acaba la tardor!
Pensava que diria que era abans de Nadal.
No, abans de Nadal és la setmana que ve.
La setmana que ve.